Al matí, amb Raquel García.
Doncs avui ens visiten dues de les impulsores de l'Espai Social Sabadell de la Fundació Catalunya La Pedrera, un espai que forma part d'una xarxa de 25 equipaments distribuïts a tota Catalunya i que la nostra ciutat funciona des del 2014. I el que ens venen a presentar és el programa REMS, que s'esforça en reforçar, com dèiem ara, i estimular també la memòria i la salut. Actualment té un total de 1.300 participants arreu del territori i l'objectiu principal és millorar la qualitat de vida tant de les persones que comencen a tenir un problema de memòria o que també pateixen malalties pròpies del procés d'envelliment, com també dels seus cuidadors. I per conèixer tots els detalls, parlem amb la Montse Rey, que és la coordinadora de l'Espai Social de Sabadell. Bon dia i benvinguda.
Què tal? Bon dia.
I també amb la Paula Lafarga, que és neuropsicòloga i gestora del programa REMS. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com va néixer aquest programa? Quin va ser, doncs, l'objectiu?
Mira, aquest programa és un programa de la Fundació Catalunya La Pedrera i neix fa una mica més de 5 anys, detectant des de l'àmbit d'impuls social de la Fundació una necessitat d'un col·lectiu de persones grans que comencen a patir problemes d'aturament cognitiu, problemes de memòria, en una fase inicial. Molts d'ells encara ni tan sols diagnosticats d'aquestes malalties neurodegeneratives. Veiem que sí que hi ha recursos que s'adrecen a aquestes persones que tenen malalties com l'Alzheimer, el Parkinson, de les quals tothom hem sentit parlar, però sí que és veritat que en aquestes fases inicials aquestes persones encara estan prou autònomes i no se senten massa identificats amb aquests recursos que els recomanen des dels serveis de salut o des de serveis socials, des dels treballadors socials dels CAPs. Arriben en aquests centres de dia o en aquests recursos que sí que existeixen des de fa molt temps i que estan funcionant molt bé, però no s'identifiquen amb aquest perfil de persones que potser estan en unes fases més avançades. Aleshores, la Fundació, que disposa d'aquests 25 espais socials, com tu deies, distribuïts arreu de Catalunya, veu l'oportunitat de que posi a disposició d'aquest col·lectiu i de les famílies d'aquestes persones que pateixen, doncs, aquest inici de deteriorament cognitiu, de pèrdues de memòria, la possibilitat d'oferir uns serveis que realment cobreixin aquestes necessitats i aquesta sensació d'aquestes persones de necessitar començar a cuidar la seva memòria. Bàsicament és això.
I a Sabadell quantes persones ateneu en aquest procés?
Pues mira, en aquest moment estem atenent 20 persones, 20 persones grans que venen al nostre centre cada dia, de dilluns a divendres, en la franja de matins, de moment, i també atenem a les seves famílies. No és només un programa adreçat a les persones que pateixen aquestes malalties, sinó que també fem suport i assessorament a les seves famílies en aquesta fase complicada inicial en què es troben que molt bé no saben com reaccionar o no saben com moure's i començar, doncs, a acompanyar els seus pares o a les seves parelles, els seus familiars en aquest moment tan complicat.
Perquè és important també, doncs, ajudar a les famílies, als cuidadors, i de quina manera? Amb suport emocional, també potser amb formació?
Bueno, en este caso se hacen para las familiares, ahí está el grupo de ayuda mutua, que consiste en, bueno, un apoyo también emocional para ellos y sobre todo también es un espacio donde pueden compartir dudas que tienen acerca de la enfermedad, dudas que tengan acerca de situaciones concretas que no saben cómo poder resolver. Y también lo positivo de esto también es que el hecho de estar con otros familiares que también tienen a su cargo, pues, una persona, el cuidado de una persona con este tipo de enfermedad, pues es el hecho de que pueden, bueno, compartir entre ellos también situaciones que bueno, están en el día a día y que entre ellos también pueden tener esta ayuda, y pues es un apoyo muy importante que tienen entre ellos.
Uh-huh. Com intenteu, doncs, millorar aquesta qualitat de vida? Quines són les activitats que impulseu?
Nosaltres, el primer que sempre expliquem és que treballem mirant-los a ells, mirant a les persones, no mirant a la malaltia. No treballem des de la malaltia. Per nosaltres no són persones malaltes. Són persones amb una història de vida, són persones que en el seu procés s'han trobat doncs, amb aquesta situació desagradable, en la qual ells, en aquest moment, en aquesta fase inicial, són molt conscients del que tenen i cap a on van, i la majoria d'ells, doncs, òbviament, el que volen és mantenir el màxim de temps possible aquestes capacitats que ara tenen. Aleshores, nosaltres sempre expliquem que treballem amb un paradigma, que és l'atenció centrada en la persona, i, per tant, ens recolzem molt en ells per construir el dia a dia del projecte. Uh-huh. El projecte es fonamenta en serveis. Evidentment, a darrere hi ha un equip de professionals especialitzats en les malalties neurodegeneratives i en les persones grans. La Paula, que és la gestora REMS, és neuropsicòloga. Tenim també a la Imma, que és fisioterapeuta. Tenim estudiants de pràctiques que venen a fer els pràcticum universitaris de psicologia amb nosaltres. I tenim un equip de voluntaris també que en el dia a dia ens acompanyen en el desenvolupament d'aquestes activitats. Les activitats que duem a terme són, bàsicament, les podem classificar en tres grups. L'activitat de memòria, de reforç de la memòria, l'activitat d'estimulació d'activitat física, que dinamitza la fisioterapeuta, i després un bloc que per nosaltres és molt important, que li diem la part de socialització, que és tot un grup enorme, una gran oferta, un gran manual d'activitats de socialització, que són tallers, que es fonamenten doncs, en dinàmiques amb música, en dinàmiques amb vídeos, en cinema, amb anuncis, tallers de vida, tallers de manualitats, tallers artístics, fem sortides per la ciutat. Bueno, tenim un catàleg enorme d'activitats. Mai fem les mateixes coses. El que sí que fem és de tant en tant fer assemblees amb ells. Ells formen part d'aquesta assemblea, fem reunions normalment cada 3 setmanes, cada mes, i en aquestes assemblees ells ens expliquen el que els hi ve de gust fer. Aleshores, aquí l'equip té una feina important, doncs, de treballar amb aquestes propostes que ens fan els participants i convertir aquestes peticions i aquests desitjos que ells tenen de fer activitat, de fer coses, convertir-ho de manera que tingui un rerefons on sempre estiguem treballant i potenciant la seva memòria i el seu estat de salut, i sobretot el seu benestar emocional i la seva qualitat de vida.
Clar, perquè ara deies intentar doncs, això, no? Millorar el seu benestar i qualitat de vida.
Correcte.
Perquè tots hem de tenir molt en compte l'impacte que té per una persona anar perdent la memòria, no? Com es viu aquesta mancança, amb frustració, suposo, no? Amb
sí, sobretot
inseguretat.
Exacto, en fases iniciales, cuando la enfermedad está todavía, ¿no? En fases más iniciales, donde ellos son todavía más conscientes de todas estas pérdidas de memoria, así que claro, hay un trabajo muy importante de apoyo también emocional, porque la persona también es consciente de que hay una pérdida de memoria importante, ¿no? Y son conscientes de que hay cosas que ya no hacían como, o que ya no hacen como antes hacían. Entonces ahí es un soporte importante, ¿no? Y bueno, ellos lo pueden vivir, pues, como tú bien decías, con frustración o con, bueno, una frustración importante, ¿no? Y sobre todo es eso, el soporte emocional que se les pueda dar, que de cara a potenciar pues eso, que puedan estar en un bienestar que poco a poco pues sienten que no tienen ya, ¿no?
¿La memoria es pot recuperar?
Bueno, la enfermedad en sí es un proceso que es progresivo y que es irreversible, por lo tanto no hay una recuperación de la memoria como tal, ¿no? La enfermedad lo que tiene que es un proceso que va avanzando y progresivamente va habiendo una pérdida mayor de memoria, por lo tanto no es algo que como tal se pueda recuperar.
I per això és interessant també fer doncs, aquests tractaments més individualitzats, no? Per veure en cada fase, cada usuari, llavors fer aquests tractaments que comentàveu.
Comentàvem abans que tenim un equip a darrere que són especialistes en persones grans i en malalties vinculades amb el procés d'envelliment. Però a banda, la Fundació Catalunya La Pedrera també ha posat a disposició dels professionals una formació. Ara parlàvem de l'atenció centrada en la persona, però hi ha una eina molt important dintre d'aquest àmbit de l'atenció centrada en la persona, que és el que li diuen el dementia Care Mapping, que és un sistema d'avaluació o d'observació més aviat, que ofereix uns indicadors, és una manera com d'observar cada dia individualment aquestes persones, intentant valorar que realment allò que estan fent pren un sentit per ells, veient que realment estan connectats amb allò que fan i que allò que fan els fa feliços, els entreté, i sobretot que ells valoren que allò que estan fent realment té una utilitat per ells, que realment tot allò que passa durant el matí a REMS, a l'espai social, té una conseqüència. Sigui la que sigui, moltes vegades arriben cansats i et diuen avui no faré l'exercici físic perquè no em trobo bé, no passa res, sempre hi ha una oferta alternativa. Ells decideixen realment què volen fer, el qual l'equip, sempre li dic a la Paula, estem improvisant. És com un escenari amb una obra de teatre en la que en un moment determinat et quedes en blanc i has d'improvisar, perquè moltes vegades hi ha participants que et diuen avui no vull fer memòria, em ve de gust pintar o em ve de gust llegir. Amb la qual cosa l'equip s'ha de cada dia reinventar i redistribuir per poder gestionar els desitjos dels participants. Vull dir, nosaltres no tenim un horari establert. Les transicions són suaus, és a dir, tampoc tenim... A les 10 tothom a la classe a fer... No, això no ho fem.
No, aquesta llibertat i flexibilitat,
exacte,
no?
Ells decideixen en cada moment quina és l'activitat que desitgen fer aquell dia amb més intensitat.
Ara comentaves que també s'intenta mantenir el seu estat físic. Això també és molt important. Explica'ns el per què.
És importantíssim. Les persones, bueno, això potser aquí la Imma, la nostra afició, ho podria explicar molt millor que jo, però és importantíssim perquè és veritat que les persones grans, quan comencen a patir, com deia la Paula, aquesta situació inicial de deteriorament, no només a nivell de memòria, sinó també moltes vegades això porta a la conseqüència de que ens deprimim, de que no tenim ganes de sortir, no ens volem arreglar, tenim por de sortir al carrer, es queden a casa, se senten al sofà, es posen davant de la tele i així passen el dia. Això a nivell funcional també és un greuge important, perquè són persones que ja són grans, que l'exercici per tothom és important, per les persones grans potser encara més, i que aquest sedentarisme no els beneficia en absolut. Ells arriben a l'espai i l'exercici físic també està observat individualment. No totes les persones que arriben a l'espai tenen les mateixes capacitats físiques. Hi ha persones que encara estan molt autònoms i molt àgils i que caminen moltíssim i que estan cada dia fent les activitats de la vida diària, com anar a comprar o com anar a buscar els nets a l'escola. Però hi ha persones que ja tenen problemes de cadera, d'esquena. Aleshores, la nostra fisioterapeuta el que fa és fer una activitat física adaptada a cada problemàtica. No tothom fa la gimnàstica dret. Hi ha persones que ens arriben potser amb cadira de rodes perquè funcionalment estan més deteriorats. Aquestes persones, òbviament, faran un exercici físic asseguts. Vull dir que anem adaptant a cada individu l'activitat física que necessita.
Claro, es importante, ¿no? La actividad física también, porque no solo hay un deterioro cognitivo, sino también a nivel funcional también se van afectando pues todo el tema de la coordinación, el equilibrio, y es importante también mantenerlo, ¿no? Que esto también ayudará a mantener dentro de lo posible una mayor calidad de vida, que es uno de los objetivos también.
I posar atenció a aquesta activitat física els ajudarà també a tenir aquesta vida més sana, no? Més lliure,
exacte,
més autònoma.
Exacte.
També, com comentàveu, el fet d'anar a aquest espai, a l'Espai Social Sabadell, també els ajuda, suposo, a pal·liar algunes situacions d'aïllament, no? Que en alguns casos són...
Sí,
molt crucials, sí, molt
importants.
Molts
d'ells viuen sols. Altres, no vivint sols, potser viuen amb els fills, però els fills treballen. Vull dir, les dinàmiques de la vida són les que són. Aleshores, el fet de que cada matí tinguin aquesta obligació d'aixecar-se, de posar-se guapos, d'arreglar-se, d'afaitar-se, de sortir al carrer, arribar a l'espai, els diem, caram, avui has estrenat jersei. Vull dir, es genera aquesta dinàmica també de generar vincle entre nosaltres, no? Entre ells i entre ells i nosaltres com a equip. Vull dir, per ells també el fet de cada dia tinguin aquesta motivació per sortir de casa perquè han d'anar a fer memòria o han d'anar a fer exercici o han d'anar a xerrar amb els companys, els genera també un increment indubtable de la seva autoestima personal i del benestar emocional que els genera estar en contacte amb d'altres persones, òbviament.
I tot això al final té un múltiple impacte, suposo, no?, en els pacients, i suposo que també doncs, ajuda a intentar doncs, a alentir doncs, a la malaltia, no?, aquest deteriorament de, del seu cervell, no?, i a recuperar doncs, aquesta memòria.
Uh-huh. Exacto, el hecho también de que vayan viniendo, de que tengan una rutina, también es positivo para ellos porque ya también les permite quizás el hecho de tener una rutina estar un poco más orientados, ¿no? Que hay una dificultad en este sentido. Y bueno, no hay datos como tal que avalen esto, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de que sigan una rutina, de que sigan una estimulación, de que sigan un contacto, ¿no? con personas que estén en constante vínculo, desde luego favorece que estén en o que haya un proceso más lento del avance de la enfermedad.
Hi ha molts estudis, s'està avançant en aquest sentit per intentar doncs, millorar les capacitats cognitives de la gent gran per, doncs, això, doncs, per fer diferents exercicis i activitats per recuperar la memòria?
Sí que hay estudios, bueno, cada vez, claro, no hay un tratamiento como tal, ¿no?, que sea una cura, sino que hay un tratamiento farmacológico, pero además también están estas terapias no farmacológicas, ¿no?, que es lo que intentamos hacer en este caso, que sería el REMS, que es, bueno, mantener lo máximo posible de tiempo las capacidades de ellos, ¿no?, la calidad de vida y las capacidades cognitivas el máximo tiempo posible dentro de lo de que no hay esta cura como tal, ¿no?
Uh-huh. Alguns consells per la gent que ens escolti, perquè pensi, ostres, jo començo a tenir problemes de memòria.
Nosaltres sempre diem que l'arribada a l'espai és complicada, perquè és veritat que és un moment en què les persones encara es troben relativament bé, detecten que necessiten treballar la seva memòria, la seva salut, saben que molts d'ells que ja estan diagnosticats, doncs saben que, òbviament, quantes més coses facin, doncs, serà més ajuda per poder preservar aquestes capacitats que tenen en aquest moment, però l'arribada és complicada, perquè són persones que estan acostumades a fer una vida autònoma i tot d'una els hi comentes, els hi planteges anar a un espai on estaran fent coses que no han fet mai, diferents al que fan en el seu dia a dia, doncs és complicat. Però sí que és veritat que en el moment en què ells mateixos noten i diuen i manifesten obertament doncs ja no sóc el mateix, ja no puc fer les mateixes coses o començo a tenir limitacions, nosaltres els animem a que vinguin a l'espai. L'espai és un espai obert, és un equipament que conviu amb altres projectes, no és un servei medicalitzat, no és un servei de salut, és un programa social al 100%, i per tant una mica el que recorda és com a casa teva. Vull dir, si vinguéssiu a l'espai veuríeu que el moment d'acollida al matí doncs, són uns sofàs al voltant d'una taula, tenen cafetera, tenen tetera, hi ha una petita office amb una nevera, vull dir que esmorzen allà, vull dir que és un servei una mica que recorda com el menjador de casa teva o a la cuina de casa teva, no? En la qual cosa el que els animem és que vinguin a veure-ho. Ells, acompanyats de les seves famílies o ells sols si volen experimentar-ho de manera individual. I el que també recomanem és, sobretot als treballadors socials dels CAPs, als neuròlegs, als serveis de salut, que entenguin que moltes vegades aquests recursos és bo informar-se una miqueta per poder, pròpiament, des del moment en què estan en el metge i que ja reben un diagnòstic o abans, mentre s'està fent les proves suficients per poder arribar al diagnòstic, poder començar a recomanar un recurs d'aquest tipus, perquè aquestes persones no es tanquin a casa i, diguem-ne, s'abandonin una miqueta en aquest sentiment tan trist, no?, de dir estic malalt i vaig cap a una pèrdua irreversible de memòria i a partir d'aquí no sé què fer, no? Mm-hmm. Sinó que animem també una miqueta doncs, a que l'entorn, la xarxa comunitària, també ajudi a fer difusió d'un projecte com aquest.
Paula, quines activitats recomanaries als nostres oients per això, per recuperar la memòria, per mantenir-se actius?
Bueno, una de las actividades, bueno, pueden, en concreto en nuestro espacio, ¿no?, lo que hacemos de actividades pueden ser, pues, por ejemplo, actividades de memoria que impliquen, trabajar, pues, por ejemplo, una noticia, ¿no?, que sea, pues organizar bien la información de cara a que luego la podamos recordar mejor, ¿no? O actividades que impliquen pues un procesamiento de la información, ¿no? Por ejemplo, bueno, actividades que impliquen la atención, el trabajo de la atención, una atención más sostenida y bueno, pues como puede ser, por ejemplo, ¿no? Si una persona que está en casa, ¿no? Por ejemplo, el hecho de hacer ya un pasatiempo, una sopa de letras, ya están trabajando también, ¿no? Uh-huh. O actividades más tipo, pues eso, centradas en eso.
I suposo que també es diu moltes vegades el que vosaltres abans ja ho comentàveu, no? Mantenir-nos actius, portar una vida sana i intentar,
exacto,
doncs, també mantenir una mica fora, no? Les preocupacions,
correcte,
a vegades.
Correcte.
L'estrès,
sí, sí, sí,
que acaba passant factura,
exacte,
també.
Exacte. Nosaltres els escoltem molt i intentem sempre posar en positiu allò que ells manifesten, no? El dia que venen més tristos o que estan més preocupats o mira, ahir, pues, em vaig desorientar per fer això o per fer allò, o no me'n recordava com es feia no sé quin menjar, no? Intentem positivitzar-ho. Aleshores, no sé, doncs per posar un exemple, doncs, escolta, què passa? Ah, és que jo abans feia panellets, doncs, i ara ja no me'n recordo com fer-los, doncs cap problema, doncs ens ajuntarem aquí tots i farem panellets entre tots. I d'aquesta manera, els uns i els altres, jo me'n recordo d'això, jo me'n recordo d'allò, tot allò suma, s'ho passen bé, disfrutem, muntem una festa i a banda doncs, d'haver socialitzat, hem treballat aquella recepta que en un moment determinat la fèiem molt bé i que en el transcurs del temps doncs, l'hem perdut. Però escolta, uh-huh, és igual, tens gent al teu voltant que t'ajudarà a recuperar com feies els panellets, no?
I acabes transformant aquella frustració,
exacte,
no?, en una cosa positiva,
exacte,
i que implica els altres,
exacte,
i que suposo que no només beneficia doncs, aquell usuari, sinó a tots. Que abans comentàveu que teníeu més o menys unes 20 persones,
sí,
en aquest espai. Són tots gent gran? També hi ha joves?
La veritat és que, malauradament, aquestes malalties cada vegada s'estan presentant amb edats més tempranes, no sé, vull dir que això la Paula potser és la que domina més aquest tema, però per exemple a l'espai tenim gent no massa gran, vull dir, tenim al voltant, fins i tot, no, normalment la mitjana d'edat està això en els 80, 80, 70 i molts, no? Però a l'espai justament a Sabadell tenim algun cas doncs, de persones que estan al voltant dels 62, 60, 63 anys, vull dir que tampoc són persones grans.
Mm-hmm.
Vull dir, nosaltres el projecte, sí que el programa, quan comença, parlem de que el col·lectiu Focus són persones grans, però ara veiem que cada vegada hem d'obrir perquè ens arriben persones cada vegada més joves, malauradament.
I per què ha passat això? Perquè hi ha aquest increment de persones que pateixen aquest tipus de malalties, Paula?
Bueno, es una, la enfermedad en sí no es un, a partir de los 65 años es una edad en la que ya pueden aparecer estas enfermedades, ¿no? Y también porque hay o sea, hay otro tipo de demencias también que se inician en este tipo de edades más tempranas, ¿no? Entonces, en este espacio sí que es verdad que tenemos personas que quizás tienen otro tipo de demencia, ¿no? Que se inician en edades más tempranas, que no simplemente. Sin embargo, o sea, bueno, también es verdad que la enfermedad de Alzheimer cada vez tiene una prevalencia más alta en la población, y cuya causa no se desconoce actualmente, ¿no? Y sí que es verdad que se está viendo que cada vez hay más casos.
Uh-huh. On us trobem per si algú doncs, vol visitar-vos, no?
Sí, tant. L'Espai Social de Sabadell està ubicat a la plaça Rogelio Soto, número 14, que està a la zona sud de Sabadell, està al barri Espronceda. Uh-huh. Està ben comunicat amb autobús, vull dir, i a més tenim el tren Sabadell Sud, uh-huh, molt a la vora també. I el telèfon, per si algú ens vol trucar per rebre més informació abans de presentar-se, és el 93 711 15 82. En allà fem horari de matí i tarda, excepte els divendres que a la tarda no estem, però bàsicament estem pràcticament tot el dia a partir de les 9:30, amb la qual estarem encantats de poder informar amb més detall i més, una mica més doncs, d'explicar el projecte més en concret.
Doncs Montse i Paula, moltíssimes gràcies per explicar-nos a nosaltres i a tots els nostres oients aquest programa, programa REM, que intenta doncs, això reforçar i estimular la memòria de la gent gran i també doncs, ajudar els seus cuidadors. Moltíssimes gràcies, gràcies i bona setmana.
Gràcies per convidar-nos. Gràcies.